Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Ja m'acompanyen aquí una que ha costat avui, els tertulians del dilluns. Toni Caules, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que tenies moltes ganes de tertúlia, que ho vas posar al grup, eh?
Sí, tenia moltes ganes de tertúlia.
Josep Maria Bartolomé, bon tu també tenies bones ganes de tertúlia. Clar, és que és la primera del primer dilluns del 2025 de tertúlia, eh?
Sí, sí.
Vull dir que, clar, és que com que la setmana passada era Reis...
Han passat dies de l'última vegada, eh?
Sí, sí.
Han passat dies.
Sí, sí.
Bueno, han passat les festes de Nadal, tu, que tothom té dret a fer un descans, no?
I a més, veniu avui eufòrics, contents, de celebració...
Sí.
Barcelonista...
Avui molt, molt contents, perquè el Barcelona ens va donar una gran alegria ahir, va fer un partit rodó, i per sort del Madrid... amb l'expulsió que va tenir el porter del Barcelona, haguéssim arribat a 8 o 9 gols.
Un resultat que ha sigut d'escàndol.
Sí.
Jo recalcaria aquí una cosa que la tinc molt al cap, que és que el gran mèrit del Barcelona d'aquest any és que està jugant amb nens de la Masia. Vull dir, en Yamin Yamal és un
nens
de la Masia. I el Madrid juga amb cracs. Vull dir que cracs estrangers tots. Vull dir, i poder no volia dir-hi, però la meitat negres, no, més de la meitat, 8 negres. Vull dir que aquesta és la diferència que hi ha, un collita pròpia de casa i l'altre tot importat.
Bueno, la diferència senzillament és econòmica.
Sí, sí.
El Madrid fitxa a base de talons i el Barcelona doncs té unes limitacions que no pot fer-ho i tira de la Masia. Que jo crec que ha estat bé, que la situació aquesta que es troba a Barcelona,
Sí.
No l'econòmica, no? Però gràcies a això ha donat una projecció en aquests nanos joves que possiblement si el Barcelona hagués disposat de liquidez els hagués fitxat cracs de fora, com ha fet el Madrid, i poder el resultat no seria aquest.
Tens tota la raó, però actualment el model Masia s'està intentant copiar, sobretot quantitat d'aquests inglesos, perquè se'n donen compte que, bueno, primera, que t'estalvies molts diners, i segona, que estàs promocionant aquests nanos joves, el que tu acabes de dir, que són de la terra, i que millor que un que vingui de fora.
I és una bona inversió pel club.
Sí, sí.
És una bona inversió pel club.
Bueno, ens t'hem deixat tallada amb el tema del futbol, és que estem
No. Jo ja dic, mira, els deixo parlar del futbol al principi, arrenquem amb el futbol i després ja vindran les fredes perquè
però
tenim temes...
Tampoc soc conscient jo que tampoc ens volem fer passats els que estimem, ens agrada el futbol, perquè hi ha molta gent que no els agrada i llavors hem de ser conscients que no podem parlar massa de futbol.
Bueno, a mi no m'importa parlar una estoneta de futbol, no, ja està bé. Perquè jo entenc, no? Jo també soc molt pesada quan parlo de manga i vosaltres em dieu què és això, no?
Pues vale.
Vull dir que cadascú té el seu, no?
Has posat un bon exemple, vale.
Clar, a mi m'agrada el manga i l'anime i jo també estic molt contenta, no? Perquè s'han estrenat moltes sèries.
Ara ja me sento menys
culpable. Vosaltres esteu contents perquè el Barça ha guanyat, no?
Ara ja me sento menys culpable de parlar de futbol.
No passa res, vull dir, i hi ha qui li agrada parlar, no sé... No sé, que l'altra afició més, no? De cotxes, potser, no?
Sí,
quan
sí,
hi ha
sí.
La Fórmula 1 o les motos, no? Que cadascú té el seu, que això,
sí,
és,
sí.
Que això és importantíssim, no? Sí. Tenir una cosa que t'agradi, que et permeti esvergir, no?
No, però el d'avui és...
I que no passi que quan perd us enfadeu.
No, normalment no. Jo personalment no m'enfado mai. No,
perquè jo recordo el meu avi que quan el Barça perdia estava de molt mal humor o fins i tot deia, no acabo de, o el meu pare, no acabo de veure el partit, me'n vaig a dormir.
Jo tinc amics cuiners que tenien restaurants i no diré noms, Vull dir, aquests restaurants ja no hi són, però eren molt bons restaurants, que eren del Barça fins a la mèdula, i quan venia algun del Madrid i havia guanyat el Barça, no li donaven menjar, I això és verídic, això.
Això ho havien fet?
Ostres! Home, una cosa, això em sembla molt greu, Això em sembla molt greu, Perquè hi perdien diners i tot, Vull dir que... Déu-n'hi-do! Bueno. Però clar, el partit d'ahir, que heu dit, heu explicat molt bé que va ser rodó, què implica? Perquè això era la Supercopa, si no m'equivoco.
Era la Supercopa d'Espanya, el primer títol en joc.
Supercopa d'Espanya...
Què és la Supercopa?
Agafa't, Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
Sí, això també s'ha d'explicar.
Sí, això és una cosa que, bueno... El diner, vull dir, allà paguen... I
és
aquí...
que no hi ha camps de futbol a Espanya.
Sí que hi ha camps de futbol. I després resulta...
Però la federació, Perquè compteu que dels 40 milions que paga l'Aràbia Saudita... O sigui, l'Aràbia Saudita paga 40 milions perquè aquest partit es jugui a Aràbia Saudita.
Sí.
Però d'aquests 40 milions, la federació se n'en queda 20.
Sí.
L'empresa del jugador del Barça...
Piqué.
D'en Piqué, se'n queda 4.
Toma.
4 per cada partit, durant 4 per cada partit, i estem parlant del contracte, és fins al 2029, em sembla.
I el volen allargar, sí.
I el volen allargar. Llavors, la resta de diners, els 16 milions que queden aproximadament, es reparteixen entre els guanyadors. Però és que el Barça, d'aquest partit, i el Madrid, s'emporten 4 o 5 milions, o 6 milions cada un.
Sí.
El guanyador emporta 8, 2 milions més el Barça, per en aquest cas, perquè ha guanyat. Però van fer un pacte de cavallers perquè al Mallorca se li donava molt pocs diners. I el Mallorca tenia unes despeses, perquè les despeses no les paguen. Llavors, tu anar a l'Aràbia Saudita a portar 25 jugadors, familiars i tot això és una despesa. I el Barça i Madrid han agafat 300.000 euros cada un i els hi han donat al Mallorca.
Ostres, han fet una caritat.
Que generosos. Bueno,
entre tots dos, 600.000 euros per ajudar el Mallorca. Vull dir que aquí el que realment guanya, perquè després tens els drets televisius, que se'ls queda la federació... I el que guanyen els àrabs, o el que guanyen els organitzadors, és les entrades dels partits, que hi va veure que el camp estava ple a tope. Les entrades i el màrqueting i tot el que sigui, no? I netejar la visió que tenim de l'Aràbia Saudita, que sembla que són...
Que això, per cert, Toni, perdona que talli, no l'han netejat ben gota, anava a treure el tema, perquè resulta que el president de la federació i tots, que no, que aquests els àrabs, que som com nosaltres, cada igual, i resulta que les seguidores, sobretot femenines del Mallorca, van tenir problemes de tocaments, assetjament, vull dir, i insults i tot plegat. Vull dir que, Déu-n'hi-do.
Clar, és que, no sé, és que no li veig el què... O com justifiquen que un títol que es digui Supercopa d'Espanya es jugui
no té justificació
allà. O sigui, jo si fos, no sé, és el Mundial o és una prova, no sé, de diferents països, doncs mira, jo entenc que va rodant i toca on te toca, no? O no sé, o toca allà perquè és el centre, no? Però és que...
Per mi no tenen vergonya.
No. Jo no ho entenc.
Per mi no tenen vergonya. Perquè aquí sí que queda demostrat que el diner és tot. Perquè la Supercopa d'Espanya es té que jugar a Espanya. I en canvi, doncs, s'ho han venut amb un equip que necessita una promoció i un rentat de cara a nivell mundial i han acceptat totes les condicions econòmiques que els hi han donat ells. I em va saber, ahir, no sé si era ahir o abans d'ahir, que el president de la Federació Espanyola doncs deia que possiblement això ho prorrogarien 4 anys més, perquè és un país democràtic, és un país molt obert, és un país doncs molt 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 modèlic. I però escolta, a quin món viu aquest home, No sap pas de justificar el que tots veiem. Per tant, no, que no ens vengui sopars de dur.
Potser li han ensenyat alguna obra de teatre o alguna història, no? Perquè,
no deu haver vist la realitat. Primer no és una democràcia, és un regne que allà governa la Casa Reial i no tenen...
Per tant, no és escollit democràticament.
No. Ara explicaré.
Segona, que els drets humans estan... trepitjats. És una dictadura molt forta,
Us explicaré una...
Quantes dones varen veure en les grades?
Poques.
N'hi havia, però molt poques.
És que us explicaré una acta curiosa. Resulta que una periodista espanyola que cobria aquests partits o la final va tenir grans problemes, bueno, tenia pipí i va tenir grans problemes en poder anar al lavabo perquè no hi ha lavabos per dones. Al final li van habilitar un lavabo de minuts vàlids perquè pogués anar a fer el riu. És gros això.
Això et demostra el que és aquest país.
Bueno, perquè és un país masclista, no?
És un país totalitari, Mercè. Sí. Un país totalitari. I nosaltres, les democràcies occidentals, no hauríem de jugar-hi aquí. No hauríem de jugar-hi.
Que es facin la seva pròpia copa.
Que es facin el seu campionat, si volen. Per nosaltres anar allà a oferir-los l'espectacle, per més que les que paguin, jo crec que no.
Bueno, a mi, abans que parlaves, no, Josep Maria, no, que hi ha gent que no li agrada el futbol i tot plegat, a mi, personalment, tampoc és que m'apassioni el futbol com a esport, però potser una mica sí que m'agradava, no? I com que veig que és purament un negoci, que és com un circ, ha deixat d'agradar-me, no? I sí, això és el que potser molta gent ha avorrit, també,
sí,
del futbol.
Sí, però, Mercè, et contestaré una cosa. O sigui, a mi em passa una mica el mateix, però procuro treure-m'ho del cap, no pensar-hi en això. Però és que, a més, hi ha una altra cosa, que pràcticament tots els esports que vagis mirant, hi ha el mateix, hi ha el diner pel mig. Ara, sí, està funcionant el París-Dakar, no? Llavors, són temes, jo, el tema de ports, hi estic molt aficionat, el París-Dakar, la Vendée Globe, que és una volta al món en solitari.
No em sorprèn que t'agradi el tema cotxes, no em sorprèn.
Bueno, però em refereixo que qui guanya el París-Dakar? L'equip que té més pressupost, vull dir, ja hi som, no guanya el millor pilot. Qui guanya la Vendée Globe, que és una volta al món en solitari, que, perdó per l'expressió, ole sus cojones.
Sí, però sí.
Que, vull dir, donar la volta al món en solitari. Qui la guanya? El que té el millor barco, bueno, acompanyat, aquí sí, acompanyat amb una sèrie de...
millors equips, no?, per desenvolupar.
Sí, haig de ser metge, haig de ser enginyer, haig de ser una mica tot per fer això, no? Però sí que generalment tot en aquest món, per desgràcia, tot va muntat pel caler, vull dir, no només el futbol,
Però potser, no sé, potser a nivell d'esport, si t'agrada l'esport, potser és més xulo veure un partit, no sé, del Vilafant aquí... del Peralada o del Vilamalla.
Sí, però també t'ho contestaré.
Que no pas veure aquestes grans estrelles, perquè a mi només de pensar els diners que cobra en Lamine Yamal o qualsevol dels jugadors del Barça, és que m'entra urticària.
El que has dit també t'ho contestaré, d'anar a veure el Vilafant o anar a veure el meu nebot, ai, perdó, net, juga amb el Fortià, ja el vaig veure de tant en tant i juga bé, però està clar,
ja ho sé, que no és el mateix espectacle.
Jugades com la que va fer en Lamine Yamal per fer el gol, està clar, això ens quedem amb, els que ens agrada el futbol ens quedem amb la boca oberta.
Ja, no? però el debat de... O sigui, que em sembla molt bé que aquests jugadors del Barça fan jugades que
excepcionals,
però
és que són jugadors excepcionals.
Sí, però és que el fet de que siguin excepcionals fa que hagin de cobrar tots aquests diners.
No, això no.
Quan
això
hi ha persones o aquí mateix, no, que fan coses excepcionals, no sé, metges, investigadors, que no cobren el mateix. A mi
tens
això és el que me repugna.
Tens tota la raó, tens tota la raó.
Bueno, sí, repugna, és la paraula. No sé, en el vostre cas, o com ho feu per abstreure-us d'això?
Intento que no pensar en això.
Sí, no? T'abstreus una mica.
No, de fet, al final, els que paguem són nosaltres. Els que paguem amb els drets televisius per poder veure el partit des de casa... Els que comprem, doncs, les camisetes, tot això surt del públic, tot això.
Bueno, i les multinacionals, ara Nike em sembla que ha fet un contracte de 145 milions d'euros. Escolteu, això per què l'ha fet? Perquè li és rentable per ell, si no, no ho faria.
Oh, esclar.
Vull dir que en part la culpa la tenim nosaltres, no? Perquè, per exemple, si et miréssim a un, no sé, l'investigador que està treballant perquè la SIDA, bueno, que ha aconseguit que el SIDA fos una malaltia crònica. Potser Nike li patrocinaria... no sé, la bata que porta, no? No ho sé. I compraríem, bueno, la bata que porta aquest investigador. És que el problema
és
també...
És un concepte diferent.
A veure...
Ho hem acabat creant nosaltres.
És un concepte diferent, però atenció, que darrere hi ha un lobby poderosíssim, que són les farmacèutiques. I quan un investigador d'aquests treu un medicament que millora no sé què del càncer, aquest medicament no t'ho expliquen. Però l'investigador poder no es farà ric, però et cobrarà uns diners importants. La universitat per la que ha treballat i fet això cobrarà uns diners importants d'alguna farmacèutica que li compri la patent de tot això, eh?
Sí.
Això no ens ho expliquen.
Jo he fet el símil amb un investigador o amb un metge, perquè, ostres, jo crec que és una cosa del més important que hi ha al món, no?, la salut. però podríem posar amb un mestre, no? També, sí. Que estan, fan una cosa excepcional, que és educar els ciutadans del futur.
Tens tota la romba els teus arguments, però jo vaig intentant rebatre-te'ls una mica.
Vinga,
llavors, a veure, la humanitat, estem aquí, la vida és molt curta. Venim, intentem passar moments bons. Hi ha molta gent que ens agrada el futbol. Llavors passem un moment bo, maco, aquest senyor que tinc davant i jo vam disfrutar
avui, ahir. I avui
no?
Esteu contents.
I avui estem contents. Pues això també és bonic, també és maco. Vull dir.
No, que necessitem entreteniment, sí, està
necessitem
clar.
Necessitem entreteniment.
No? Sí, sí. Pa i circ, no? Però a vegades potser...
sí, però
el circ,
compte,
que el circ
que
no...
És un negoci, perquè mira, tu ara
no
fas un camp nou, tu ara fas un camp nou, tens un Bernabéu, tens un camp d'aquests de 100.000 persones. Tu l'has d'emplenar. Perquè tu a dintre hi ha uns bars, uns restaurants, un màrqueting, un no sé què. Tot això és una gran màquina que funciona amb molts diners. Llavors tu també guanyes molts diners i els has d'invertir en jugadors estrella perquè tu vols que la gent vingui al camp al veure el teu equip o al veure el partit. És tot un cicle i una roda. Mm-hmm. És tot una roda.
És una
que és interminable.
És una espiral, això.
Una espiral.
És una espiral. Sí.
O sigui, igual que el món del cinema, no? Per exemple, si tu et gastes molts diners en una pel·lícula, tu vols que contractes les millors estrelles, no? De cinema o els millors efectes especials, perquè vols que després recuperar aquesta inversió i una mica
bueno,
més.
Pues has tret un exemple perquè la Julia Roberts cobra per fer una pel·lícula tres vegades el que cobra un professional del futbol, no? Vull dir que...
Bueno, perquè, sí. Perquè els que inverteixen en ella ja ho recuperen.
Sí. Està clar, està clar.
En comptes de posar la Julia Roberts d'estrella principal de determinada pel·lícula, posi una desconeguda.
I tant.
La cosa canvia.
Sí, la cosa canvia en dos aspectes. Vull dir, primer, que no és una persona coneguda, i segona, que no ho farà tan bé.
I que després, per vendre aquesta pel·lícula, doncs, l'has de...
Promoció
més difícil,
molt més grossa, sí.
Has de gastar més diners en promoció.
Costa molt arribar a dalt, però un cop ets a dalt... Sí. Que et busquin, eh?
Clar, i llavors aquí jo et diria que potser té més mèrit interpretar una pel·lícula que jugar un partit de futbol, però bueno, aquí
bueno,
el debat...
Cadascú té la seva especialitat, no? Sí. En aquest aspecte. I no seria jo qui critiqui que els jugadors cobren molt. Perquè els jugadors, si jo sóc un jugador que sóc conscient de que la meva vida esportiva és limitada.
Això també s'ha de tenir
doncs,
en compte.
Doncs escolta, si aquest equip me'n don 3, no em quedaré pas amb aquest que només me'n don un. No?
Això és una mica el que li va passar a Messi amb la sortida del Barça.
Bueno, cadascú mira els seus interessos.
O sigui,
mira els seus interessos.
Messi va mirar els seus interessos.
Sí, esclar.
De tots modos, per això va marxar.
Per amor a l'arte, Mercè, això s'ha acabat.
De tots modos, Toni, aquest exemple que has posat, estic d'acord amb tu, però jo hi afegiré una cosa, que un jugador de futbol bo, qualsevol d'aquests cracs, vull dir, en un any guanya el que tots estem aquí no guanyarem si atrevéssim tres vides.
Sí.
Vull dir, ell en un any, vull dir que em refereixo que pot jubilar-se jove perquè ja té el racó fet pel resto de la vida.
Sí. Bueno, ho ha de saber guardar,
gestionar.
Això no tots ho saben fer.
Sí, no, és que
aquí està el problema també, que també comencen molt joves,
sí.
Igual en el cinema,
perquè i no tenen consciència.
Hi ha molts actors que els hi ha passat, no?, de començar molt jove, i tot això... o al món de la música, que comences molt jove i saber gestionar tots aquests diners amb unes edats tan no sé, l'adolescència, per exemple,
tothom té darrere els pares, uns agents, uns promotors,
sí,
no estan sols.
Sí, però clar, si aquests agents t'ho fan bé, t'ajuden de veritat bé.
Escolteu, el gran exemple aquí és en Messi. Mm. En Messi ha guanyat el que no està escrit. I ho gestiona i té molt bons gestors,
Sí, sí. No, en aquest cas sí, però hi ha altres casos que...
Mira, en Dani Alves, tot el contrari, per exemple, veus? Vull dir, aquest...
I com en Dani Alves,
molts.
Jo conec diversos, perquè com que soc del Barça i els conec bastant, els jugadors del Barça, doncs, que han acabat arruïnats.
Sí.
O que els han hagut d'ajudar els seus companys.
Que sí.
Que cobraven molts diners, impensable poder-te'ls gastar tu aquests diners.
Però és una mica el que ha dit la Mercè fa un rato. Comencen molt joves, tu, jo no sé, llavors no tens consciència de que allò et penses que irà rajant tota la vida.
Mira,
i no
us posaré, un exemple, perquè ahir Cristiano Ronaldo va presentar el seu nou avió. S'ha comprat un avió que val 70 milions d'euros. La gent es pensa que aquell avió està allà parat, que és l'avió que quan en Cristiano vol anar d'avió agafa aquell avió. Clar, quan en Cristiano vol anar amb el seu avió, naturalment, amb dies d'antelació reserva l'avió i el té per ell, és seu, però aquell avió no està allà parat, ni l'avió d'en Messi. Aquells avions estan llogats i funcionen amunt i avall tot el dia.
És un negoci més que tenen.
Perquè, clar, la gent, jo imagina't que sóc un àrab i tinc diners, perquè avui en dia els àrabs són els que tenen els diners, no?
Per això la Supercopa es fa allà.
Entre altres coses. Però et fa il·lusió portar els amics i la família, ai, anem amb l'avió d'en Messi o l'avió d'en Cristiano Ronaldo, i lloguen aquell avió, pagant el que hagin de pagar, però aquests avions no estan aquí.
Sí, està clar. És un negoci més que tenen.
Que no és allò una despesa perquè és un caprici, no? Vols dir que ja fan que sí que tingui una rentabilitat.
Sí. I segur que tenir aquest avió en propietat no hi perden cèntims.
Si no, no ho farien.
Cada viatge lloguen per 40 o 50 mil euros, imagineu-vos, combustible a part i tot això, pilot a part, perquè, o amb els 40.000 euros, no sé el preu, que vagi el pilot inclòs, però bueno, que ells reben, No hi ha en Cristiano allà cobrant, tenen una empresa que els ja, va ingressant...
No veig en Cristiano Ronaldo allà amb una guixeta cobrant.
Jo poso l'exemple aquell que té 20 pisos llogats i té una agència que ho porta i ell l'ingressa en els calés i l'agència ja s'espavila de si un llogater entra i surt, cobra la seva comissió, el que sigui, ja està. Però tu, el propietari, li van ingressant els calerons cada mes o cada X temps i això és un negoci. Doncs això passa igual.
Clar, però no tothom sap rentabilitzar aquests diners. Hi ha, bueno, Antoni ho ha dit, no? Hi ha jugadors que a vegades potser ho malgasten, no? I també aquí se'n pot derivar el saber gestionar la fama, d'alguna manera, no? La pressió aquesta de que tothom et mira, perquè no ha de ser fàcil, tampoc.
Em sembla que lo important per aquests jugadors és trobar un bon assessor, perquè ells, joves com són, és impossible que es puguin saber a on és millor invertir aquests cèntims aquí i allà. Han de trobar un bon assessor que no els enganyi, que s'emporti una bona comissió.
Ara ho has dit, que no els enganyi. Per això ho he dit.
Clar, inverteix aquí, llavors resulta que el negoci és un desastre no rendibilitzes, no?
Quants taxistes de Barcelona tenen dos llicències i no van mai amb el ja no condueixen el taxi, sinó que tenen llogat aquell taxi i dia i nit aquell taxi funciona i ells el que tenen és un negoci de nassos.
El problema és que tenim un sistema muntat d'una manera que tendeix a l'explotació.
Sí, fer treballar els altres.
Sí, esclar.
Llavors, no ho sé, del futbol hem passat a l'explotació, fantàstic. Bueno, esteu contents, però bueno, encara queden molts títols per guanyar. Tu deies que és el primer que estava en joc, no, Toni?
És el primer que estava en joc, sí. Encara n'hi ha 5 en joc,
Però vull dir que tampoc ens hem de dormir...
No, i tant que no. I que arribaran moments, com ja han arribat, que, si us en recordeu, Barcelona va meravellar com va començar el campionat. Golejava per tot i de cop i de volta va fer una baixada i em va perdre 3 o 4 de cop
contra els equips del baix de tota la classificació.
Sí.
Curiós això.
A vegades passa això, no? Sí. Et creus ja molt superior amb el rival que jugues i el menyspreus o d'alguna manera dius, escolta, no serà problema guanyar, i quan som pel mig se'n donen compte que... Sí.
Això que estàs explicant així, passa molt quan es juga la Copa, que els primers partits es juguen equips de primera divisió contra equips de tres divisions inferiors. Llavors, què passa? Que l'equip de primera divisió es relaxa totalment, diu, ui, aquests els tenim guanyats. I els altres, com que surten per televisió, hi van tres vegades més. I què passa? Que surt la sorpresa tot sovint, que el dèbil, que en David guanya, que el Goliat guanya en David, viceversa, no?
Anys enrere jo vaig veure un Figueres-Barcelona de la Copa del Rei, i el Figueres va eliminar el Barça,
Sí.
És allò que deien,
no?
Ben relaxats, no, el Barcelona... ni baixar de l'autocar, no, que deia l'any darrere, i en canvi, doncs...
Els altres s'hi fan a tope.
Com varen voler-ho arreglar i no varen ser-hi temps.
Clar, a mi això és el que no m'agrada, no? Vull dir, si és una competició esportiva, has d'anar a jugar sempre, independentment del rival, no? I l'objectiu ha de ser donar el millor. Bueno, no sé, jo com penso en esport, es tracta de donar el millor de tu mateix, no? I a vegades això no passa.
A Madrid encara se'n recorden de l'Alcorcón. Van a jugar al camp de l'Alcorcón i van perdre 5-0. Un Real Madrid amb l'Alcorcón, o 4-0, Vull dir que no només van perdre, sinó per golejada, I el va quedar eliminat de la... Això fa 5 o 6 anys, o 10, no sé.
I això passa el que he explicat fa un rato, sí.
Clar, ahir no era el cas, no? Perquè...
No, eren dos, no, però, els eren dos grans d'Espanya.
Però la motivació també és molt diferent, També posant-nos al lloc d'ells. els dos principals equips més importants de l'estat espanyol doncs enfrontant-se, jugant-se un títol, la motivació no és que jugui, que jugar contra l'Arcocó, no, jugar contra el
Fiera. I sobretot les clar. Televisions de tot el món mirant-te, que amb un equip sí. No et mirarà ningú, amb un equip inferior.
Bueno, això jo crec que s'ha de treballar i hauríem de tenir la mateixa motivació, però bueno, és igual.
No, escolta, jo penso que hauríem de canviar de tema perquè hem tret el futbol.
Sí. No, home, no us queixareu que us he deixat aquí.
No ens queixem, però tinc por pels que ens estan escoltant, els que no els agrada el futbol, que no m'agrada... Vull dir, fent-se passat amb una cosa que ens agrada a nosaltres.
Tampoc n'abusem.
Vale.
No, solament avui, al llarg de les tertúlies no n'abusem pas massa parlant de futbol.
No us deixo parlar mai, gaire mai.
Saps quin és el problema? Que aquí n'hi hauria d'haver-hi un del Madrid.
Sí.
El tertúlia n'hi hauria d'haver del Madrid. Aquí hi hauria un diàleg important.
A veure què diria, no, el del Madrid.
Si tots dos som del mateix costat, és una mica...
Sí, és sosu.
No sé si tinc algú, del Madrid a les tertúlies, ara no ho sé, Sé que el divendres no tinc ningú del Barça, perquè...
De l'Espanyol, sí.
Tinc de l'Espanyol, tinc gent de...
Sí, home, el divendres tens...
Ai, sí que tinc el José de les Eres, és veritat, sí. Però, clar, és variat, perquè tinc gent de l'Atlètic de Bilbao, tinc gent del València, vull dir...
Variat.
És variat. Hi ha altres tertulis que li són a futbols, vull dir que no... No d'això. Home, podem parlar d'en Feijó, de la seva proposta. És que sentia aquest matí i dic, ostres, sembla que tingui la solució pel problema de l'habitatge ja aquí, ja... Ningú més tindrà problemes per trobar un habitatge.
Què ha dit aquest matí en Feijó? No l'he sentit aquest
matí. No, sentia que han estat amb els presidents del PP de les seves comunitats i han trobat la solució.
Bueno, és que saps què passa aquí?
Baixar els habitatges...
Com que els socialistes han anunciat que faran ja 150.000 pisos de lloguer molt i molt baix, llavors el PP ho ha de contrarrestar, això. I el que no sé és la notícia d'aquest matí, que és el que ha dit en Feijó.
Que s'havien reunit... Jo he sentit aquest matí que s'havien reunit i que s'havien de baixar els preus perquè els joves tinguessin accés a l'habitatge, les comunitats que
ho van fer...
Ja que clar, que hi ha d'haver-hi més habitatges, i dius, val, molt bé.
Ja seria hora que faci propostes coherents aquest home, perquè cada vegada que obre la boca, dia a dia, dia sí i dia també, és per carregar-se en l'equip de govern. I ja seria hora que presentés coses bones, novedoses i interessants pel poble.
Bueno, no ho ha fet.
No ho ha fet, novedós, no.
Sempre en contra de la Moncloa.
I així és molt difícil tirar un país endavant.
Jo crec que el que ha proposat és el mateix que proposarà Pedro Sánchez . I ho ha fet per avançar-se.
A veure, baixar els impostos de la transmissió de patrimoni del 10 al 4%, sí. El problema dels joves no és que li baixin del 10 al 4%.
No.
El problema és que quan vagis a buscar un habitatge té un preu tan elevat, primera que no n'hi ha gaires d'habitatges. O sigui, ara mateix volguéssim comprar un pis a Figueres, no n'hi ha gaires per comprar, de pisos a Figueres. N'hi ha, però no us penseu que estem aquí com èpoques anteriors, que hi havia moltíssims pisos de
compra. Sí, tens-ho.
Després, que al final... Bueno, els preus són increïbles. Un pis, 180-200.000 euros, un pis una mica normal, bé. Llavors, què passa? Perquè si et compres un més econòmic, l'hauràs de reformar i t'has de gastar uns diners. Vull dir, el problema és aquest. I, a veure, qui amb 30 anys, avui en dia, disposa... ja no de la totalitat de l'import del pis, d'aquests 180 euros, sinó de 40, 50.000 o 40.000 per donar l'entrada perquè el banc et dona...
Jo diria que ni un 3% del joventut.
Més les despeses.
Més les despeses.
O sigui, has de tenir el 20% més les despeses.
Exacte.
Que se te'n pot anar tranquil·lament a uns... 80-70.000 euros.
Parleu d'un pis de compra.
Sí.
Ara, ell parlava d'un pis de compra, però és que és igual. El lloguer, i si parlem...
Parlem de lloguer...
El lloguer és Madrid i Barcelona, per exemple, que hi viuen una gran quantitat de gent, vull dir, és terrible. Estan parlant de 2.000 euros com un pis de 800 metres quadrats.
Sí, però clar, mirant aquí, vaig, no sé si me'n recordo fa temps, en una tertúlia, que mentre estàvem parlant vaig fer una cerca de lloguer, no? A veure, de pisos de lloguer de Figueres, i per 500 em va costar molt trobar-ne.
Sí, sí, està clar.
No n'hi ha quasi. O sigui, 700, 800... Això implica, també, quan comences, entres a lloguer, imagina't que ets un jove que tens la primera feina, que has de tenir també 2 mesos, o 2 o 3 mesos,
sí, sí,
perquè
sí,
has de donar
sí, sí,
un mes de fiança i l'altre mes per... Clar, això són molts de diners, eh?
És terrible. És molts per això de diners. Que la mainada no se pot anar de casa dels pares, és per això. Sí, sí.
Clar, necessites 3 mensualitats. Posem per cas que el pis valgui 700 euros o 2 mensualitats. També real... a 1.400 euros que has de desembutxacar només per, mira, per llogar.
Feu un exercici que jo l'he fet diverses vegades. Em planto que el centre de Figueres, tot el que és el Rovell de l'Ou, i miro que l'aire. La majoria d'aquells pisos són buits.
Sí.
Fixeu-vos en això. La majoria d'aquells pisos
són buits. I molt deteriorats, molts. Mm.
No ho sé, això no ho sé.
Però, es veuen des de fora deteriorats.
Però per què hi ha tants de pisos buits al centre de les ciutats? Perquè llavors també hi ha allò de que el lloguc, sí, sí, un matrimoni treballen tots dos, de cop i de volta un es queda sense feina, hi ha criatures, deixen de pagar, i tu pots estar temps i temps amb aquell pis allà ocupat i sense cobrar. Abans d'això, m'estimo més tenir el tancat. Aquesta reflexió que acabo de fer ara me l'ha fet més d'un propietari.
Mm. Clar, i també el fet de els pisos del centre també necessiten molta més inversió per reformar, per poder-los llogar,
clar,
que no pas centre, potser un pis nou que pugui haver-hi a les afores.
Per això al centre hi ha el que hi ha, perquè el propietari el que vol llogar-ho, per comptes d'arreglar-ho i intentar de llogar-ho amb una persona doncs, amb un poder adquisitiu doncs, que pugui fer front a aquestes despeses, doncs fem-ho més barato i no m'hi gasto res. Per això, en el centre de Figueres, també hi ha el que hi ha.
Clar, clar, i llavors tens el tipus de famílies o fins i tot que viuen diverses famílies en un mateix pis amb unes condicions...
Sí. Però pots fer un lloguer segur, eh? Si vas a la Cambra de Propietat sí. Urbana i ho fas a través de la Generalitat...
O el
tu
Consell
fas un contracte...
Comarcal...
Clar, llavors fas un contracte de lloguer segur. Vull dir, tu segur que cobres.
Sí, sí.
Perquè la Generalitat no... O sigui, el que passa que a vegades la
gent
vol cobrar...
Dura un any això, Toni, em penso, eh?
Eh?
Sí, però es pot
dura
renovar.
Dura un any això,
renovar,
eh?
Es pot renovar.
Es pot renovar, no, no.
Sí, sí, sí.
I tens l'assegurança de que la Generalitat, si hi ha algun problema, ja s'encarregaran ells amb els llogaters, amb la gent que viu al pis, eh? I tu vas cobrant com a propietari tranquil·lament, sí, sí. Eh?
I després a Figueres, suposo, em sembla que tenim un altre problema. L'Empordà és molt i molt maco, ja no sé, ara no recordo si som 68 o 69 poblets, és la comarca que més poblets té, i llavors hi ha molta i molta gent de Figueres que neix a Figueres, el meu cas i el dels meus dos germans, hem nascut a Figueres i tots tres vivim a poblets al voltant de Figueres. Com això, n'hi ha un fotimer. Llavors, vull dir, són gent que deixa d'ocupar pisos a Figueres, no? O sigui, a part del problema que tu dius, aquest que jo dic és un altre.
Sí, que potser tu marxes de la ciutat, no? Perquè vols un altre tipus d'habitatge que potser no el trobes a la ciutat, o perquè...
O més tranquil·litat.
Per preu,
o
per tranquil·litat, o el que sigui, no? Però clar...
Mireu el creixement de Vilafant. Si tu sí. mires el creixement de Vilafant, el nucli antic és més aviat gent d'aquí, que ha nascut aquí, que ve de la pagesia, que tenia unes vaques i tenia no sé què. Si féssim una així a l'engròs, diguéssim. Si te'n vas a les Forques, era gent que va venir d'Andalusia, d'Extremadura, de molts indrets, que van venir als anys 60, que eren paletes, guixaires, i es van fer la casa, i s'anaven fent la casa de mica en mica allà a les Forques. I si te'n vas al Camp de Geniers, que era una època molt més actual, doncs la majoria són botiguers, guixaires,
sí, sí, sí,
paletes,
sí.
autònoms, que tenien la seva petita empresa i que sortien de Figueres, de pisos i de cases de Figueres, i venien a viure al Camp de Geniers. Més tranquil·litat, una zona nova...
Però, a tots modos, això passa no solament a Figueres, eh? Vull dir, a les grans ciutats europees, jo dic europees o poder mundials, no? Però jo parlo de les europees que coneixeu. Jo vaig estar fa poc a Brussel·les, el centre de Brussel·les estava pràcticament deshabitat. Llavors, els emigrants estaven visquent al centre de Brussel·les, vull dir que... I això, a París, otro tanto, eh? Vull dir que... És curiós el que està passant.
Bueno, perquè també són edificis més antics i el que deia abans Antoni, no? Que el propietari s'hi ha de gastar uns diners que potser no està disposat i diu, mira, doncs no me'ls gasto i si ho llogo, doncs ho llogo. I ho llogo a un preu doncs, sí, sí. que diverses famílies potser poden fer i potser és el perfil no que acaba anant-hi a viure.
De tots modos, jo estic convençudíssim de que el que estem parlant actualment és el problema més gros d'Espanya, eh? Vull dir que la, sí, que la gent que està sortint,
sí, la gent jove no pot, que no pugui,
no té un viure.
Perquè no s'han fet,
això és un problema gruíssim.
Sí, però per això, perquè hi ha hagut un impàs que durant 20, 30 anys ningú, cap administració ha fet pisos de protecció oficial.
Sí, sí.
Què han fet? Els ajuntaments s'han venut els terrenys que tenien de les urbanitzacions que els hi donaven. Quan es feia una urbanització, automàticament aquell promotor donava 2, 3, 4 solars als ajuntaments, perquè se suposa que els ajuntaments amb allò haurien de fer vivenda de protecció oficial per abaratir els costos de la vivenda al municipi. Els ajuntaments se'ls han venut tots. Els han entrat a subhasta, se'ls han venut per fer coses als ajuntaments. Què passa? L'administració, ni la Generalitat, ni la Diputació, ni el Govern Central han fet blocs de pisos de protecció oficial amb lloguers assequibles. No ho han fet. I ara que ens trobem? Ara ens trobem que no n'hi han. Que no n'hi han i que ara s'han de fer a correcuita. Manera de fer-ho.
Jo recordo que l'exemple que has posat tu de que com venien la gent als anys 60, als anys 70, d'Extremadura, d'Andalusia, aquí no hi havia aquest problema de la vivenda. No existia, perquè es feien moltes vivendes socials, eh? Per part de les administracions.
Sí, sí.
Jo
sí,
ho recordo.
En aquelles èpoques, sí, 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 sí.
I encara si ho miren bé, encara hi ha blocs del Poble Nou o de les vivendes del parc, encara hi ha el Iogo i les Fletxes. Us sabeu aquella plaqueta?
Me'n recordo, sí, me'n recordo. Sí, sí.
Que es deia, doncs, esclar, aquestes eren unes vivendes doncs, que eren de protecció oficial i eren molt més assequibles. No passava el que està passant ara, de que jo almenys aquell temps no recordo que haver sentit mai de que llogaves una habitació.
No.
A l'estiu, un dia, és molt puntes, potser sí, algú llogava alguna habitació, a la picarassa que hi havia abans.
Sí.
Però ara és sobretot a Barcelona, és el Prat del Dia.
I a Figueres també, eh?
Amb una habitació doncs, que hi ha enxubats moltes persones, eh?
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i continuem o canviem de tema? No ho sé, ja ho veurem. Fins ara mateix.
Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
Atenció, queda vacant l'adjudicació del bar del Centre de Cultura i Esbarjo de Vilafant. Les bases per l'adjudicació les podeu obtenir al telèfon 693-775-189. Vols tenir el teu propi bar? Vols portar el teu propi negoci? Truca! 693-775-189.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Croissants? Un entrepà? Uns ous ferrats amb bacon? Un cafè? Un cafè amb llet? Aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit. El primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé. Esmorza al trànsit. Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell. Amb còmode aparcament.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament WeVision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau.
Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
G Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia, amb més temes o seguim, perquè està, no hem parat aquí, com sempre amb el suport de Gestoria Fernández, doncs que ens ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Estàvem parlant aquí de les cases de protecció oficials i ja aquí doncs ha sortit un altre tema que també és interessant, el tema de les ocupacions, no? I mira que parlàvem del tema de Feijó, que s'ha avançat, o ha intentat avançar-se Pedro Sánchez, que anunciarà mesures del tema d'habitatge, que deia que, doncs, que pactaven que en 24 hores poguessin fer-se fora els ocupes.
Jo ho trobo molt bé. Jo ho trobo molt bé. A veure, és el que he dit a fora de micro, no? Que a mi, que hi hagi una persona que passa fred al carrer, això no ho podem acceptar. Aquesta persona l'hem de recollir, l'hem de posar en un lloc que estigui calent i que estigui ben cuidat. Però aquesta persona, de la mateixa manera, no podem acceptar que ens ocupi una casa perquè jo he marxat 3 dies. Vull dir, aquella casa és meua. Jo l'he pagat amb el meu suor, amb la meva hipoteca i el que faci falta, no? Llavors, hi ha d'haver una llei que protegeixin aquestes persones, no? I jo ho vaig comentar una vegada aquí a Ràdio Vilafant i algú em va trobar pel carrer i em va dir: Josep Maria, ets molt dur amb aquestes coses. Vaig comentar que en el resto de països europeus els ocupes s'han tractat molt diferents, tant a Alemanya com a França, com a Anglaterra. Un ocupa i va la policia allà i el fot fora ràpid i cuidado com es posa i que se'n va a la presó, eh? Vull dir que
però no és delicte, és que no ho sé dir en català, eh?
Allanamiento de morada.
Sí, exacte,
que
exacte. No sé com es diu en català.
No, mira, és delicte.
Si és delicte, doncs la policia
la interpretació que fan els jutges ara és molt diferent, que abans els jutges no feien aquesta interpretació. Abans era allanamiento de morada i a la presó.
Jo exactament com funciona la llei no ho sé del tot, però el que us puc dir que amb els meus 10 anys d'alcalde de Avinyonet, un parell de vegades em va al Mas Pau, cases que bueno, es van buidar, doncs es van ocupar, uh-huh. I els mateixos veïns del costat em van venir a protestar. Jo vaig parlar amb els Mossos i un van veure que amb una hi havia dues criatures petites. Els Mossos em van dir: ja tenim la solució. La solució és que advertim en aquests senyors que si estan en una vivenda ocupada, sense llum, sense aigua i tot plegat, aquestes dues criatures petites que tenen, se'ls hi agafaran
serveis
i s'aniran
socials.
Assistències socials. I d'aquesta manera vam aconseguir buidar un pis. Però jo continuo dient que la llei aquí a Espanya està mal feta. Vull dir,
això ha començat que hi ha hagut molta tolerància. Hi ha hagut molta tolerància fins al punt que, a conseqüència d'aquesta tolerància, hi ha màfies que es dediquen a això.
Això és trist, eh?
Si no hi hagués aquesta tolerància i hagués tallat en sec des del primer moment, tot això estaria solucionat. Sí. Però com que aquests que fan això es coneixen la llei millor que ningú, doncs d'això se'n valen.
Sí, sí.
I per tant, si tu vols ocupar un pis, ja no has d'anar amb el propietari, has d'anar amb aquestes organitzacions. I ells ja et diran ja on has d'anar.
Sí, sí.
I inclús et faran un paper conforme tu tens aquesta
edifici. I segurament pagues. I pagues,
i tant que pagues.
Perquè
s'hauria de començar per aquí.
Per atacar aquestes màfies, també, no? El que passa és que a vegades, no, tu deies, no, si no té on d'anar, o això que estem dient, no? Aquest problema que hem anat dibuixant, no? L'accés a l'habitatge que és complicat, també algú que dius, mira, ocupa perquè no arriba a poder anar al mercat perquè és molt car i no hi arriba. Doncs jo sé, no, perquè m'han explicat, no, de casos que s'intenten negociar amb el propietari i s'intenta fer un lloguer més assequible perquè aquesta persona... Això no em sembla malament, però clar...
S'ha convertit en un negoci, perquè també hi ha gent que ocupa i el primer que fa quan va el propietari és dir-li: si em dones 3.000 euros, demà mateix me'n vaig. Clar, i això s'ha convertit en un negoci, perquè, clar, imagina't, en lloc de tenir que anar a treballar 8 hores al dia, 40 hores a la setmana o 7 de no sé què, doncs tu vas allà i ocupes una casa, els dos dies el propietari te dona 2.000 o 3.000 euros, te'n vas amb un altre, és que la teva feina ja és mirar on pots anar. Sí, sí. Segurament ja tens... No, no és que estiguis ocupant aquella, és que ja tens...
Però
el teu...
ja no ho estàs fent per necessitat,
no,
perquè
no,
necessitis
és que,
un habitatge.
Bueno, a mi m'agradaria veure quantes cases s'ocupen per necessitat. És que segurament un 20% de les ocupacions són per necessitat, un 20 o menys. Tota la resta són màfies i són negocis.
Sí, sí.
Quanta gent ocupa cases... Això... Avui veia un vídeo d'una persona que li han destrossat la casa, li han trencat els envans per fer una plantació de marihuana. Sí. Quanta gent ocupa cases per fer negoci, sigui plantació de marihuana, sigui per rellogar-li a un altre,
sí, sí.
Són negocis.
La llei està molt mal feta i jo crec que s'hauria de començar a definir, a veure, qui és la persona que ocupa? És una persona necessitada que ho ha fet tota sola per, bueno, o bé a través de màfies? Això per una cosa. Per l'altre costat, s'hauria de valorar també què és el que s'ocupa. Com va passar al costat del Mercadona, perdó pel nom comercial, si s'ocupa un edifici...
Un bloc de pisos que està inacabat i que fa...
Inacabat, que fa 15 anys que està així, doncs mira, no dic que estigui bé, però bueno, té una mica de menys lo que si tu te'n vas una setmana de vacacions i t'ocupa que a casa teu te l'estrossen, no? Però continuo dient que la llei és de mal feta en moltes coses, perquè si ho barregem, parlem dels reincidents, no? Extrapolant-ho amb lo de la llei que estic dient, quantes persones són reincidents a robar, a lo que sigui, tu, 100 vegades tu entren i surten i vinga, i dale que te pego.
Home, tornant amb això dels lloguers, és tan dèbil, l'administració en aquest aspecte és tan dèbil, té tan poques eines que van sortint coses contra natura. Van sortint, per exemple, si tu et lloguen la casa o el pis, no hi ha manera de que, o bé el que deia Antoni Abantes, pagues una quantitat i amb aquesta quantitat, guaita, va, doncs marxem, ens dones aquests cèntims i la casa te la quedes tu. O bé, ara hi ha una altra alternativa, que jo entenc que és totalment fora de la llei, però en canvi hi és, i no se n'amaguen pas. Hi ha un grup que se'n diu Desocupa.
Uh-huh.
Vas allà... I aquells, no sé com s'ho fan, però els se foten a fora. Manyagues no els deuen pas fer.
Jo crec que amb l'ús de la força.
És una situació que comença a ser delicada, perquè això ja és agressivitat, i això ja és perillós.
Que sí, que sí.
I tot això ho permet doncs, aquesta manca de rigorositat a l'hora d'aplicar les lleis.
Clar, és que el problema és tot aquest negoci. Tu ara has parlat, no?, dels que desocupen, hem dibuixat també, no?, les màfies que ocupen, i en Josep Maria també ha dit un altre tipus d'ocupació, no?, que ja, abans l'ocupació era com a moda de protesta, no? Si jo me'n vaig ocupar aquest edifici per dir, ei, com teniu la cara de vergonya de no fer res en aquest pis, en aquest bloc de pisos que fa tants anys que està buit i hi ha gent que no té habitatge, i això també és vergonyós, que hi hagi blocs buits,
sí, sí.
Inacabats, fins i tot, amb tota la bombolla immobiliària que va haver-hi, i que hi hagi gent que no trobi lloc per viure. És que és surrealista, llavors, què estem fent?
Bueno, però esclar, tu pots obligar un propietari a llogar?
Em sembla que sí.
Aquí això és una altra...
Em sembla que
no
sí.
Sé.
Em sembla que aquí a Figueres controlen pel gasto de llum i d'aigua els pisos que estan desocupats i envien una carta al propietari dient-li que si això no es desocupa...
Però i aquí ja comencem. No hi ha una llei que es diu de protecció de dades?
Sí.
Per què ningú ha de saber si jo gasto llum o aigua?
Ah!
Em sembla que
ja comencem
que els ajuntaments tenen dret,
Tenen dret a saber si jo gasto llum o aigua?
Home, en molts ajuntaments, el d'Avinyonet...
Bueno, l'Ajuntament pot... Sí, perquè l'Ajuntament pot saber si gasto aigua perquè té el comptador d'aigua. Però de la llum no és pas seu, el comptador.
No, perquè és de la companyia que ho tinguis, sí. No? Endesa.
Exacte.
O la que
sigui. Si fem la llei, fem-la bé per tots.
Sí, però, Toni, jo no veig malament que l'Ajuntament intenti que pisos que estan desocupats... Pues que el propietari faci alguna cosa. No ho veig malament, això.
O si més, no oferir la informació de les possibilitats que tens. No? Abans en Toni parlava d'això del lloguer segur de la cambra. Potser hi ha propietaris que no ho saben i per això tenen la temença. Això que en deia en Toni Caules, no? que ostres, jo m'estimo més tenir-lo buit a que me'l destrossin i no cobrar-ho.
Mercè, hi ha propietaris, jo en conec algun cas, que no té els recursos necessaris per aquell pis que ha sigut molt abandonat, doncs posar-lo en condicions. Llavors poder parlem-ne. Escolta, Ajuntament, tinc aquest pis,
ja
jo
ja
voldria llogar, però no tinc calés per
ja
posar-lo en condicions. Ajuda'm.
Sí,
això ja, si tu dones el pis, l'Ajuntament el reforma, ara l'has de cedir a l'Ajuntament durant 15 anys o 20, el que sigui, perquè, clar, si no aquella reforma, tu el que no vas fer és donar-li a l'Ajuntament que te'l reformi i al cap d'un any me'l vull per mi, no?
No, i de dir, i el llogo a 1.000, en lloc de llogar-lo a un lloguer més assequible. El problema és que l'habitatge ha sigut un negoci quan se suposa que és un dret. No?
A veure,
no sé si seria aquesta
jo,
la conclusió de tot.
Jo sempre parlo...
Allò deixa de ser un dret, llavors és un negoci.
Jo sempre, de tant en tant, parlo de temes personals. Sabeu, perquè ho he explicat moltes vegades, que jo, a part de fer els últims 10 anys d'alcalde, la meu feina durant tota la vida va ser tallers de pneumàtics. Però és que amb els tallers de pneumàtics també vaig invertir amb algun amic en construcció. I en aquelles èpoques que jo vaig invertir...
Es construïa i molt,
i es guanyaven molts calés. Tothom deia, què vols invertir? Re de bancs, re de... La Tutxana. Sí. I era la veritat. I tothom anava a especular i es guanyaven molts calés. I fàcilment, a més a més.
I això feia encarir l'habitatge.
Exacte.
Això feia encarir l'habitatge.
Sí, 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 però el problema és perquè això es va permetre. Perquè hi havia uns interessos,
evidentment. No, no, per la demanda. Jo faig una promoció de 6 cases. Començo a construir la primera. I venen i me la compren de seguida, a 200.000 euros. Cony, diu, bueno, posaré 220.000 la segona. Sí, sí. Però, encara no he començat, ja me l'han comprada.
Sobre plànol, molt sovint.
I me comprava la tercera, la qual jo la cinquena, com que la construiré d'aquí 2 anys, i el material puja, 280.000. Sí, hòstia, sí. I també me la compraven. M'entens o no?
Sí, sí.
Que sí.
Per tant, el promotor se n'aprofitava.
Va haver-hi uns anys que els promotors no donaven preus. No donaven preus. Mm-hmm.
Anaven sobrats.
Escolta, com més esperem, més hi guanyarem.
Sí, és veritat.
Feien això.
Sí, sí, perquè hi hauria més gent que en voldria, no? Llavors hi havia més demanda i poca oferta, per tant, podies posar el preu més elevat.
Sí, sí, sí.
Se'n diu manipular el mercat, no? Llavors, no sé si fins des de quin punt era tan lliure...
Se'n diu inflació, això, més aviat.
I també en aquella època es van fer verdaderes... Ara poder canviar de tema. Mm. Es van fer verdaderes aberracions amb construccions, eh?
I tant.
Tu que camines tant, te'n vas a aquestes muntanyes i mires la Bahia de les Roses, que és preciosa, i veus dos edificis, que és el que més ressalta.
Monstres.
Monstros, el 600 i l'altre, que està en Púria Brava.
Sí,
i
sí.
En Púria Brava.
És vergonyós, hosti, sí. Vergonyós, és això.
Sí.
I es van fent aquestes èpoques que estem parlant.
Sí, sí, sí.
El problema és que no s'ha controlat, no? I va explotar. I les conseqüències les estem visquent encara.
Jo pregunto, ara, com pot ser que aquest edifici d'Empúria Brava, que està al costat de la desembocadura de la Muga,
sí.
Doncs es permetés fer això quan no hi ha cap més edifici d'anar a l'Empúria Brava?
No.
No es pot demanar responsabilitats als polítics en aquell moment
que
governaven?
Jo te diré que penso que no, perquè en aquells moments la llei, si ho va fer, és que la llei ho permetia.
Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí. Tornarem demà, dimarts, amb més tertúlia, com sempre, i us agraeixo molt el dilluns d'avui. Tornarem, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Espero que passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Ara degustarem el pastís que ens ha preparat la Mercè, que és el seu complet.
I tant, gràcies. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.